21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
Què tal, com estàu? Què tal, Raúl? Bon dia.
Bon dia, Joanmi. Bon dia a tots i totes, a totes les Illes Balears que mos escoltau avui, en bon dissabte de matí,
sí.
Fins a les 11.
Fins a les 11, a tots els que vos aixecau ara, que preparau un bon berenar, els que ja aneu a comprar, ja heu comprat els diaris, que aneu amb el cotxe, els que ja estàu dins un embòs, que sempre n'hi ha, sempre està bé, un bon embòs,
sí,
un bon dissabte.
Sempre.
I la veritat que, Raül, en una setmana on demà... No, demà no.
No, avui.
Avui, la matinada d'avui, a les
entre
dues...
Bueno, si entre serà demà?
Entre avui i demà.
No, serà demà, serà perquè demà. Si les dues ja són demà.
Bé, ja començam amb un hermós nosaltres mateixos, ja quan ho volem explicar...
Bé, igual.
Perquè les dues seran les tres, canvi d'hora.
Exacte. Mem, per favor, a qui li correspongui, pot deixar de fer aquests remenats?
Ja basta.
Quantes... No, jo, per mi, fa 10 anys que era el darrer any que ho havien de fer.
Fa 10 anys... No. Que fa 10 anys.
No avançam amb aquest tema, per favor.
No hi ha manera.
Ens podem quedar ja en l'horari d'estiu.
Sí.
Gràcies.
I de mira, Raül, nosaltres sortirem en Esquerra per demanar-ho i demà escoltareu, sabeu, de la gent, d'opinions, i la gent, quan ho explica, és que s'embua.
Perquè... Espera, que se m'acaba de córrer una cosa. Perquè, bé, ja, avui som dissabte 28 d'abril, programa sí. 59.
El control tècnic en Luis Menéndez.
Això mateix. I tenim un WhatsApp, no?
Tenim un
que
WhatsApp.
Mos envieu, per favor, sí. La vostra opinió. Què feim? Mos canviem l'horari o no? Voleu el divendres o el d'estiu? Per favor, en aquest WhatsApp.
646-9345-01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Exacte, el repetim per si hi ha despistats.
Sí, bé, jo m'apuntaré.
Què voleu? Què voleu? Horari d'hivern, que és el que tenim ara, horari d'estiu, que és el que canviarem i, per tant, tindrem solo baixa una hora més de llum.
646-9345-01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
És que jo, per mi, hem de canviar la locució. Sí. Va com a molt ràpid.
Va ràpid.
No me dóna temps, jo apuntaró, saps què t'ho vull dir?
Jo és que no la vull trepitjar, però jo li vull dir moment.
Mam, espera, què m'has dit? 6, 4, que...
T'imagines que comença a anar més lenta.
És igual, jo m'apunto aquí, perquè, clar, no m'ho sé de memòria encara. 646-9345-01.
Exacte.
I doncs, envieu les vostres opinions. Esteu molt enfadats, sí. Enfadades. Avui vespre no dormireu bé, tot aquest remenat. I doncs, sí. M'ho puc contar.
I si no, sempre estem atents a veure hermós en qui sigui, amb mi, amb els companys i fins i tot en ses parets, perquè resulta que les Illes Balears és la comunitat autònoma amb més divorcis i separacions de tot l'estat espanyol.
Per favor.
Què t'apareix?
Quan diuen les predines, moren de separat. Moren de separat. I n'hi ha molt de separats i de separades en aquesta terra i intentarem saber es que i es que no
sí.
I perquè passa tot això. També farem una volta, en aquest cas viatjarem entre cometes fins a la Fira d'Andratx.
M'agrada.
Perquè no anirem fins allà perquè hi ha tot un cap de setmana d'activitats, però també anirem a Montuïri, Joanmi.
Anirem a Montuïri perquè ja m'apareix que se fa un concurs de frit de Pasco.
Clar.
Que això ja quan anem ja començarem a tenir rusca.
Falten dues setmanes, ara falta una ja, però una setmana per Pasco i fa dues setmanes que xerrant del frit de Pasco.
Sí,
bé,
sí,
i
sí.
D'això, a Montuïri fan un concurs, volem sabrement què passarà, com se tria el millor sí. Frit de Pasco, però també anirem, després d'un bon fritet, farem un poquet de darreria, no? Fira de s'ensaïmada sí. De Santanyí.
També me va bé, eh? Sense imada que vaig dur l'altre dia era bona, però aquesta també, ja veureu, ja veureu. A Santanyí fan unes molt bones ensaïmades i si és a damunt, dins una fira, ja és fantàstic.
Clar, d'on fer una trobada d'ensaïmaders i ensaïmaderes, de forners i forneres.
Quin moment, quin moment. I hem de xerrar de la bona comunicació amb el nostre gran comunicador, en David Arraez, que avui connectarem perquè ha hagut de fer una feineta per Vigo, també mos explicarà què ha anat a fer allà i mos explicarà quin tema mos du avui perquè mos puguem comunicar millor.
I si mos hem variat o mos hem desseparat, xerrarem amb Teresa Ramos,
sí.
Que sempre mos fa aquesta teràpia de parella, i, bueno, ella mos contarà si de vegades hi ha aquest mite de que els homes sempre en tenen ganes, però realment no és tan cert.
Cert, cert. A veure, sempre pareix que són les dones les que no volen tenir en qualque moment sexe, però li passen els homes. I quan li passen els homes, què han de fer? I de teniu dues feines, o s'arregla o mos separam.
Van de cercar i anar a lloguer. Bueno,
si per si de cas, on de separar, crec que podem començar.
El problema és que no tenim les cases.
Sí.
Però bé, 9 i 9 minuts, què han de fer? Quan de començar o no?
Començam, vinga, mos separam un poc.
Vinga.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò sí, a les Illes Balears, divorciar-se, separar-se és més habitual que la resta de l'Estat. I segons dades del Consell General del Poder Judicial, el 2025 es van registrar més de 200 demandes per dissolució matrimonial per cada 100.000 habitants. Aquestes estadístiques que estan molt bé, però que nosaltres estan per damunt de la mitjana espanyola. I aquesta tendència fa que baixen, es veu que baixen les ruptures conflictives i augmenten els divorcis de mutu acord. Que sempre estava
bueno,
això.
Sí, sí,
al Manco
sí.
Tenim
I,
això.
I per què està passant això a les parelles de les Illes Balears? Quin paper juga la pressió econòmica, la crisi de l'habitatge?
Sí.
És a dir, per què realment ens estem separant més a Balears que a un altre lloc de l'estat? I de tot això n'hem de parlar, no?
Sí, i ho fèiem amb Helena Martín. Ella és experta en processos de separació a una empresa que se diu Divorce Planner. I abans de res...
M'encanta aquest nom.
Divorce Planner, jo també m'encanta.
Se Wedding Planner i se Divorce Planner.
Clar, perquè clar. Seguint, se separa. Separar-nos mos va molt bé. Lo que es separarse en condiciones saludables para la pareja, para los hijos, para toda la familia, esto ya es más complicado. Helena, muy buenos días.
Buen día, buenos días.
Buenos días. ¿Tienes una empresa también de bodas, de wedding planner? O digo, por el pack completo, ¿eh? Los casas y luego los separas.
No, no. Sí, estaría bien.
No. Nosotros lo único que hacemos es el servicio wedding planner, porque nosotras somos abogadas, y lo que ayudamos es a las personas a que tomen las decisiones sin miedo, sin culpa y con mucha claridad legal, ¿no?
Mm-hmm. Divorciarse es complicado, hacerlo bien mucho más.
En realidad es mucho más sencillo divorciarte bien que hacerlo mal, ¿no? Porque cuando lo haces mal es cuando sí que entras en batallas judiciales donde aumentan mucho los gastos en abogados, aumenta el tiempo hasta que se resuelve y el desgaste emocional, ¿no? Sin embargo, cuando te divorcias bien, todo es mucho más sencillo, más simple y además te ahorras dinero.
A ver, Helena, si ahora yo, vamos a poner el caso.
Ejemplos.
Ejemplo, me caso, ¿vale? Y al mes digo no, yo això no me va bé, me quiero separar. ¿Cuánto tiempo pasa desde que decidimos mutuamente separarnos hasta que realmente estamos separados?
Bueno, realmente si vais con un mutuo acuerdo no tiene que pasar mucho tiempo. Si vamos con un mutuo acuerdo lo firmamos en el despacho y tal y como se firma se pasa al juzgado y luego a los meses nos llaman para ratificar, pero desde el mismo momento en el que firmas en el despacho el mutuo acuerdo y pasa a disposición judicial ya estaríamos divorciados. El problema ¿qué pasa? Cuando no nos ponemos de acuerdo. Cuando llegamos... Claro, cuando no nos ponemos de acuerdo y ponemos una demanda judicial porque no hay manera de llegar a un acuerdo, ahí sí que esperamos a que el juzgado nos llame para que nos llamen al juicio, ¿no? Para decir
claro.
Qué vamos a hacer con... Y ahí sí que puede pasar entre... Lo normal es un año.
¿Un año? Es decir, madre mía. Sí.
¿Y qué está pasando aquí en las Illes Balears? En Baleares, ¿por qué somos número uno? Desde Divorce Planner, ¿qué estudio habéis hecho allí para ver qué está pasando? Que nosotros, Raúl y yo, oye, si tenemos pareja, dentro de media hora, igual no.
Pues la verdad es que es de estudio, ¿eh? No sé muy bien por qué es lo que está pasando en las Islas Baleares. Sí que es verdad que a nivel nacional están aumentando mucho los divorcios en toda España. Y en las Islas Baleares yo entiendo que al final también hay gente de muchos sitios, ¿no? Al final es... convivís de distintas culturas, de distintos sitios, distintos países, hay mucha gente de fuera, a lo mejor mentalidades más abiertas y más predispuestas a, oye, cuando si se termina, se ha terminado y voy a rehacer mi vida y voy a soltar, ¿no? Porque evidentemente por el precio de la vivienda no será, porque sea más económico irte a vivir solo, porque en las Islas Baleares precisamente no contáis con eso, así que sería digno de estudio, pero bueno, para mí no es una mala noticia que haya más divorcios. Eso implica que la gente no aguanta donde no quiere estar.
Claro.
Realmente está està molt ben pensat, està molt ben pensat, eh? Sí, sí.
A Balears ho tenim clar, nosotros los tenemos claros. Clar. Nosotros no aguantamos nada, no hace falta. Cuando nos cansamos, change.
Bueno, yo la semana pasada ho vaig dir a Teresa Ramos, que és una col·laboradora nostra d'aquí del programa de teràpia de pareja, que aquí, claro, tenemos muy claro la separación de bienes, ¿no?, desde hace siglos, y se ve que también tenemos claro el si no nos llevamos bien, tú para tu casa y yo para la mía.
Sí, 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 sí. Es así. Claro. Es así. También hay una cosa que es, vale, no lo mismo separarse cuando estás solo en pareja, que si tienes hijos, que si tienes familia, y tampoco es que Baleares tengamos 4 o 5 hijos cada uno, por lo tanto, tampoco parece que los hijos sea un motivo. A ver, Elena, cuando contactamos con Divorce Planner y no hay mutuo acuerdo, porque muchas veces parece que la intención es que sí, pero luego no, porque por algo nos hemos separado. ¿Qué es lo que qué problemas os encontráis? ¿Cuál es el mayor momento y motivo de conflicto en una separación?
Bueno, en Divorce Planner en realidad es que nosotros como funcionamos de normal contacta con nosotros la persona que quiere iniciar el divorcio, que suelen ser las mujeres. Son las mujeres las que de normal iniciamos los divorcios y suelen ser ellas las que contactan con nosotros. Y contactan con nosotros porque saben que quieren divorciarse, pero sienten miedo, tienen culpa, necesitan como ese pequeño empuje, ¿no?, de tomar la decisión sin miedo. Porque al final todo el mundo tiene culpa y tiene miedo a romper una familia, ¿no? Y nosotros eso es un poco lo que ayudamos durante un proceso de hacerles que pierdan el miedo, que pierdan la culpa, que se hagan responsables emocionalmente y que entiendan que no están rompiendo una familia, que están transformando un vínculo. Después de ese proceso que suele durar unas 8 semanas conmigo, pasamos ya a lo que sería el mutuo, al intentar una mediación con la otra parte. Que eso, la mediación lo que implica es que un mediador se sienta con las dos partes e intentan llegar a un acuerdo respecto a las cuestiones principales, cuestiones de custodia, cuestiones de vivienda familiar y la pensión de alimentos. Ahí siempre, siempre o casi siempre solemos llegar a un acuerdo, porque es lo que te comento. Una de las partes, que es la que ha trabajado con nosotros, ya va emocionalmente trabajada y predispuesta para llegar a un acuerdo, para no entrar en discusión y para dejar el ego a un lado. Porque el principal problema que nos encontramos, ¿cuál es? Que las personas llegan heridas al divorcio. Llegan muy cansadas, han llegado hasta el límite y hasta que no estalla un conflicto muy gordo o existen ya diferencias que son muy difíciles de reconducir, no toman la decisión. Y desde ahí solamente existe rabia, existe odio y existe un no te voy a dar lo que tú quieres. Y ahí se ponen los niños, ¿no?, en medio de toda esta batalla judicial y empieza la pelea por los niños, por las custodias, por las viviendas. Pero te das cuenta que en realidad no es un tema legal, que es una cuestión emocional previa que se tiene que resolver antes de llegar al divorcio. Y eso es en lo que hacemos más hincapié nosotros.
És molt interessant, no?, això que diu, de que normalment són les dones les que donen el primer pas, les mujeres comentes que són les que dan el primer paso, però ¿vienen también en pareja? ¿O normalmente viene uno de los dos y después, una vez que se ha trabajado con él, luego viene la otra pareja a desmentir todo?
No, en nosotros viene solamente de normal una de las partes. Pero es que aquí tampoco trabajamos. Yo siempre les digo, mira, vamos a divorciarnos de tus creencias, vamos a casarte contigo misma y ya veremos qué pasa con tu marido, ¿no? Aquí no venimos a hablar tanto del conflicto de la relación, sino el por qué estoy en esta relación, ¿no? Entender por qué estoy con este tipo de persona, qué me ha llevado hasta aquí y por qué me molesta tanto todo lo que él hace. Y si me molesta, no intento cambiarle, directamente me voy. Entonces ahí ya no discuto, ya no entro en conflicto, ¿no? No valoramos la relación en sí, si eso se entiende, que ya lo han hecho ellos de antes. Ya han valorado si funciona o si no funciona. Entonces a nosotros nos viene una de las partes sola.
Y yo ahora me estaba planteando, digo, ¿por qué tiene que ser tan complicado divorciarse en España en general? No sé, en Baleares se ve que no tanto, pero ¿por qué tiene que ser tan complicado? Quiero decir, tú quieres casarte, pides hora, vas, firmas y ya estás casado. Para divorciarte, ¿por qué tiene que ser tan complicada la historia? Porque, no sé, si, estamos hablando siempre de que sea de mutuo acuerdo. Evidentemente, cuando ya no es de mutuo acuerdo, pues ya entra todos los abogados, el juzgado y todo. Pero si es de mutuo acuerdo, tendría que ser exactamente tan fácil como eso, ¿no? Los dos vamos, firmamos, ratificamos que queremos separarnos y ya.
Sí, sí, es que de mutuo acuerdo, de hecho, es así. O sea, de mutuo acuerdo.
No, pero pasa un año, ¿no? Al final.
No, de mutuo acuerdo no.
De mutuo acuerdo no.
No, claro, tú de mutuo acuerdo tú firmas y ya pasa al juzgado y el juzgado, mira, yo estoy divorciada y yo, por ejemplo, yo firmé en enero y en mayo me llamaron para ratificar en el juzgado, pero yo desde enero ya estaba, luego es con carácter retroactivo, ya es como si tú estuvieses divorciado. Pero el problema es cuando vamos a los juzgados. Y cuando vamos a los juzgados, ¿por qué se tarda tanto? Pues porque vamos demasiado gente a los juzgados.
Sí, totalmente.
Y estamos saturando, los juzgados en vez de llegar a mutuos acuerdos.
Y falta gente en los juzgados también.
Sí, pero de hecho ahora mismo, desde los juzgados, ya se ha hecho un llamamiento. O sea, ahora mismo a nivel legal, tú tienes que pasar primero por un intento de mediación antes de poner una demanda de divorcio. Claro. Porque se están saturando y claro, luego tarda un año a divorciarme, pues ponte de acuerdo antes, que ja som adultos, no?
Claro, claro, està molt ben pensat això. Abans d'anar als jutjats, que no estan per qualsevol tonteria, intentem xerrar, no? Posem-nos d'acord i després ja, si un cas, si no hi ha manera, una altra opció, pues ja vamos al juzgado si no queda altra opció.
Sí, no vayáis a vuestra bola. ¿Cuáles son los principales errores que cometemos las personas en el momento de separarnos cuando no hay mutuo acuerdo?
Pues yo insisto, para mí el principal de los errores es ese, ¿no? Que llegamos ya cargados de odio y que empezamos una batalla desde nuestros egos, a lo que sumamos los egos de los abogados que nos representan, que es yo no voy a permitir que el otro abogado me pase por encima, ¿no? Empiezan ahí unas batallas que te das cuenta de que no se tiene en cuenta lo que para mí es lo más importante en un tema de familia, que es los niños. Sí. Al final, para mí se tiene que poner en el centro lo que sea mejor para el interés de los niños y desde ahí ser capaces de tomar decisiones conscientes. Y uno de los errores que cometemos, en mi opinión, principalmente las madres, y esto no es para culpar a las madres, es por una cuestión de creencias que nos hemos autoimpuesto nosotras, es de pensar que los niños son nuestros, que con quien mejor están es con nosotras. Porque siempre y cuando la otra parte y el padre sea un hombre, un buen padre de familia y sea un buen hombre, le corresponde exactamente igual estar con los niños que a mí siendo madre, ¿no? Esos son los principales problemas de conflicto.
Sí, una cosa que siempre que nos olvidamos, ¿no? La corresponsabilidad, ¿eh? No es cuestión de ayudar, sino de ser corresponsables. Yo muchas veces cuando entrevisto a gente por la calle, sobre todo parejas mayores, porque van de la manita y me gusta pararles y les pregunto cuánto tiempo llevan casados.
¿Cómo lo habéis hecho, no?
Claro, y digo, eso es un miracle, encara nau de semanata, y me encanta, ¿no? Verles de la manita. Les pregunto cuánto tiempo llevan casados, me dicen, llevamos 40, 50, 60 años. Esto aquí en Baleares, está claro que cada vez ya estamos en vías de extinción en este sentido. Pero, ¿cuál es el perfil que os encontráis vosotros de edad cuando la gente se separa? ¿Es gente muy joven o gente que ya lleva más de 20 años también casados?
No, el perfil que nos llega a nosotros suelen ser personas entre 40 y 50 años. Mujeres entre 40 o 35 o 50 años. Suele ser el perfil, pero bueno, es que tenemos que tener en cuenta que ha ocurrido algo que por suerte ha pasado, pero que tampoco hace tanto tiempo que la mujer se ha insertado, no se ha incorporado al mercado laboral. Que ahora mismo estamos en esa igualdad, aunque todavía estemos luchando, ¿no? Pero antes la mujer, probablemente a esos que preguntas que llevan 60 años, la mujer probablemente no trabajaba, estaba en casa y la mujer siempre aguantaba más. Y tenía una cosa que se llamaba dependencia económica. Ahora mismo la mujer, que es casualmente la que está iniciando más los divorcios, tiene independencia económica casi siempre. Entonces ya no aguanta en un sitio simplemente por una cuestión económica. Aguanta en un sitio si de verdad hay amor, si de verdad se siente bien. Y el hombre un poco lo mismo. Pero los hombres sí que es cierto que tengo que decir que tendéis más a conformaros.
Hombre, claro, tú decías, a veces tú decías el tema de los niños, por ejemplo, claro, ya es una cosa más complicada, ya es más complicado con niños que con no, y hay una cosa que siempre dice, no, bueno, pues si se quiere quedar con los niños, oye, pues que se los quede y compartimos la custodia, que debería ser siempre así, ¿no? En principio.
Eso debería, en mi opinión, y bueno, y bajo la opinión de los derechos humanos de los niños, debería ser así, porque debería el padre ser y la madre son importantes los dos.
Claro que sí, claro que sí. Més es cosa de dos, així que tots dos són els responsables. Bueno, exacte. Teresa, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con Divorce Planner? ¿Montamos también el Wedding Planner o no? ¿Va a ir la cosa aumentando? ¿Va a ir aumentando los divorcios más que las bodas?
Pues yo creo que, a ver, seguimos siendo un poco suicidas y nos seguimos casando.
Claro,
pero
por
mal,
eso lo
mal,
digo.
Mal casando, ¿no? Porque yo el problema que digo, yo al final lo que les enseñamos nosotros desde Divorce Planner al final luego también es establecer relaciones sanas y conscientes, que para mí ese es el problema. Que no hemos aprendido a establecer relaciones sanas. Somos personas que no sabemos amarnos ni a nosotros mismos y nos juntamos con otras personas esperando a que los demás llenen nuestros vacíos. Y desde ahí es imposible. Entonces, hasta que no haya un cambio real en cada uno de nosotros de empezar a tomar responsabilidad y recuperar el amor propio y desde ahí aprender a relacionarnos con los demás, los divorcios evidentemente cada vez van a ir más en aumento, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con eso. Somos líderes en muchas cosas. Oye, pues también líderes en divorcios, nada mal.
Está bien.
Está bien. Muchísimas gracias por atendernos. Buen fin de...
Gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és diversitat. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco. Desde este viernes 27 hasta el domingo 29. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo. IB3 Radio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
Les 9 i 26 minuts, continuem aquí a La Gran Vida. Bon dissabte, ja sabeu que avui fins les 11 i demà tindrem una horeta més, fins les 12. Ara canviem una mica de tema i parlar amb Raül d'aquest context internacional marcat per la incertesa derivada del conflicte a l'Orient Mitjà, no? I és que, mireu, el govern de les Illes Balears ha anunciat un paquet de mesures anticrisi amb una dotació superior als 160 milions d'euros. I la presidenta del govern balear, Marga Proens, ha presentat aquestes iniciatives amb l'objectiu de protegir l'economia de les illes i preservar l'ocupació i també evitar l'augment dels costos, que aquest costos afecti a la nostra vida diària i de les nostres famílies.
Sí, un pla que s'estructura en 5 grans blocs que inclouen ajudes directes, un suport financer, mesures fiscals i actuacions estructurals amb una atenció especial a la realitat insular dels territoris com Menorca, Eivissa i Formentera. A més, el govern ha obert un procés a agents socials i econòmics per incorporar propostes i millores de paquets abans de la seva aprovació. Avui analitzam aquest pla directament amb el conseller, que crec que ja el tenim al telèfon.
Sí, el vicepresident i conseller del govern balear, Antoni Costa, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com anem?
Gràcies per estar amb nosaltres. Abans de res,
gràcies a vosaltres.
Quin impacte concret està tenint aquest conflicte a les Illes Balears, aquest conflicte a l'Orient Mitjà, com per necessitar, no?, una mica aquestes mesures econòmiques, aquestes ajudes?
Bé, la veritat és que el conflicte a l'Iran està tenint un impacte bastant significatiu, sobretot a certs sectors econòmics que es veuen més afectats pel preu del combustible inicialment. De fet, després de l'anàlisi que hem fet, hem compartit en els sectors econòmics més afectats i amb l'anàlisi que ha fet des de la Direcció General d'Economia del Govern de les Illes Balears, hem pogut constatar que l'impacte que està tenint aquestes primeres setmanes de conflicte però està sent més gran que el que es va produir, a més, significativament més gran que el que es va produir en les cases de crisi d'Ucraïna. No? En conseqüència, estan parlant d'un impacte realment seriós, un impacte molt preocupant, que pot derivar en pujades generalitzades de preus, el que se'n diu inflació en el mig termini, i, com no, pujades pues, també de tipus d'interès. En conseqüència, la preocupació del govern de les Illes Balears des del minut 1 ha estat màxima, ens hem posat a fer feina immediatament per intentar pues, ajudar en el que puguem des de l'administració en aquests sectors econòmics que es veuen més afectats, i així ho vam fer ahir mateix. La presidenta Proens va presentar aquest pla amb un impacte de més de 160 milions d'euros, i ara el que toca és implementar-lo, aplicar-lo ràpid i que les ajudes arribin en els sectors econòmics.
Quins són els principals objectius que persegueix aquest paquet i que estan parlant ara de 160 milions d'euros? Quins són els principals objectius?
Bé, els principals objectius són pal·liar el primer impacte de la crisi, no? La conseqüència principal de la crisi ha estat l'increment dels preus del combustible, bàsicament petroli i gas, i com a conseqüència d'aquest fet doncs hi ha sectors econòmics molt dependents, no?, dels combustibles, que estan sofrint en primera persona doncs, aquest embat inicial. No? Estem parlant del sector dels transports, el sector de primari sector pues, industrial i de construcció i comerç. En fi, aquests sectors estan sofrint molt aquest impacte inicial i l'objectiu d'Esplà és intentar que aquestes empreses allotgerir-los un poc aquest impacte inicial en aquestes empreses, en aquests autònoms, en aquestes pimes, en molts casos, per tal de que, sincerament, per tal de que no tanqui, per Clar. Tal de que s'embat, no se'ls endugui per davant. No?
Bueno, estem parlant d'aquests 160 milions d'euros, però concretament en aquest cas en el sector agrari, que darrerament estem parlant moltíssim, 13,5 milions pel sector agrari. Tenc aquí les dades, són 5 milions d'inversions agràries per transformació i comercialització, 750.000 euros per sobrecost del gasoil agrari, pesquer, alimentació de bestiar, de fertilitzants... És a dir, heu anat a cercar una mica el detall, no? D'aquells punts, aquells sectors, aquelles coses que per aquest augment dels preus degut a la guerra són els que realment estan patint, en aquest cas, els agricultors, no?
Sí, bé, vam mantenir una reunió, jo mateix i el conseller Simonet en su sector, la conselleria d'Hisenda. Vàrem detectar quins eren les principals mancances i l'impacte principal que estava produint la crisi en aquest sector. I de forma consecutiva, el conseller Simonet, en el que li vull agrair molt sincerament la feina que ha fet, perquè ha estat en contacte constant en el sector primari, bé, immediatament es va posar en contacte en el sector i van pactar un paquet de mesures, que aquests 13 milions i més d'euros són ajudes directes, però també hi ha, ells formaran part del sector primari, de la possibilitat d'obtenir liquiditat a través dels crèdits d'aquestos ISBA de 75 milions d'euros que han posat en marxa, i la resta de mesures que també hem posat en marxa en aquest sentit. En conseqüència, aquest és la primera, diríem, impacte quirúrgic, aquests 13,5 milions d'euros han estat negociats directament amb els pescadors, amb els agricultors, amb els ramaders, i, per tant, en fi, és una feina quirúrgica que creiem que tindrà un impacte, un efecte important, no?, en el sector, perquè és el que realment vos demanava.
Quin serà el criteri o el criteri que s'està seguint, no?, per determinar aquesta distribució i com se podrà garantir, no?, que arribin aquests ajuts?
Aquesta distribució s'ha pactat directament en el sector i ara seran les bases, no?, de les convocatòries d'ajuts que es posaran en marxa, les que també es pactaran en el propi sector per tal de que arribin verdaderament pues, en aquells empresaris, en aquells pagesos que efectivament ho necessiten. L'objectiu és ser quirúrgic, arribar exactament allà on podem arribar, que és a l'ajuda directa en aquelles persones, pues, en aquelles empreses, en aquells pagesos que estan sofrint més. No?
Bueno, ara parlàvem de pagesos, però també, i abans ho deia vostè, són 9,75 milions o 9,75 milions pel sector de transport. Clar, moltes vegades no ho pensam, o mos oblidam, no? que som unes illes i que, per tant, dur les mercaderies fins aquí és més car que fer-ho a un altre lloc. I també dins el transport propi de les illes. Per exemple, en el sector del taxi s'hi destinen 500.000 euros en aquest sector, on 2,5 milions per el desballestament de vehicles de transport. Vull dir, també heu mirat no només el transport de venir fins a les illes, sinó el propi transport dins les illes.
Bé, és que sense transport de mercaderies a les illes, és cert que els pagesos de les Illes Balears pues, fan un gran esforç, però la dependència exterior de les Illes Balears en quant a tot el sector de l'alimentació, per exemple, és molt important. És cert que sense el transport pues, les Illes Balears quedarien desabastides pues, de tot tipus d'alimentació, però també de materials de tot tipus, no? Amb un termini molt curt de temps. En conseqüència, el transport és un sector absolutament essencial i, evidentment, com a ningú se li escapa aquests camions, pues no van amb aigua, els camions Clar. Van en gasoil, no? En conseqüència, l'impacte que estan sofrint aquest sector pues, és un impacte directe, amb pujades de 50 o 60% del preu del gasoil. En conseqüència, per nosaltres, el sector del transport de mercaderies, la distribució, els taxistes, el transport discrecional, és el sector del transport en general, havíem d'ajudar-lo sense cap tipus de dubte, no? I... per tant, nosaltres hem set, no?
I ara mateix, per exemple, molta gent que mos està escoltant des del cotxe, des del taxi, des del bus, des del transport, des del camió, totes aquestes ajudes, en el final un pensa, bueno, mare meva, sí, mos ajudaran, però per fer la paperassa això no serà mirador, serà una feinada, però en aquest cas heu generat unes mesures d'agilització d'aquestes ajudes, no? Una simplificació de tots els tràmits administratius. En què consisteix?
Sí, efectivament. Hi haurà un procediment extraordinari de fer les bases d'aquestes ajudes o del procediment per tramitar aquestes ajudes, on s'utilitzarà en gran mesura la figura de la declaració responsable. Per tant, declaració responsable, pagament, i llavors ja farem el control posterior. La figura de la bestreta de compte de 100% de l'ajut, per tal de que donem liquiditat d'una forma més ràpida, en definitiva, mecanismes extraordinaris, això sí, perquè l'administració ha de ser i és garantista, no? Però aquí necessitem mecanismes extraordinaris de tramitació de les ajuts que ens permetin arribar el més aviat possible, perquè si no, tenen raó els empresaris, els autònoms, els petits empresaris, que si no arribem ràpid aquestes ajudes no tindran l'eficàcia que volem que tinguin. En conseqüència, l'objectiu és arribar ràpid, sent conscient sempre, jo vull dir, en fi, demanar disculpes si es cau públicament, l'administració pública, per desgràcia, doncs no sempre és la més ràpida, tramita d'una forma ràpida, i això a vegades mea culpa ho assumeix, però en aquest cas hem de ser molt, molt, molt ràpids a l'hora de tramitar per tal que les ajudes doncs, arribin de forma immediata, no?
Sí, parlant de famílies i molta gent que ara anirà a fer la compra, que tenen problemes també amb hipoteques, aquestes mesures fiscals inclouen deduccions per hipoteques. Aquestes deduccions, quin impacte pot tenir damunt les famílies?
Sí, a veure, les mesures que ahir varen posar en marxa és cert que no tenen encara, no són aquelles mesures d'impacte social que alguns, doncs, l'Homelleu preveien que hi podia haver-hi en aquest primer paquet, no? I la raó és molt senzilla. L'objectiu també d'aquestes ajudes és intentar que la pujada de preus no arribi a les famílies. És evident que si no féssim un paquet de mesures, també de l'Estat, tant de l'Estat com nosaltres mateixos, per intentar aturar, diríem, a la primera fase, aquesta pujada de preus, és evident que, per dir alguna cosa, els transportistes, els pagesos, els industrials, els constructors, tots diríem, injectar, imputar aquesta pujada de preus a la resta de l'economia. I, per tant, entre cometes, ja sabem que no podrem evitar-ho tot, però sí que intentar evitar que aquesta pujada de preus pues, arribi a les famílies, no? En primera instància. No? Per tant, aquest primer paquet, que potser no serà l'únic que haurem d'emprendre, va dirigit en els sectors econòmics per tal d'aturar allí la pujada de preus, si ho podem evitar. Si dura molt aquesta crisi a l'Iran, no ho podrem aturar. És evident, a ningú se li escapa, hem de ser seriosos, rigorosos, però si aturàs d'una vegada per totes aquesta crisi, potser podríem concentrar la crisi i en les ajudes que hem donat en aquests sectors, doncs potser podríem evitar que la pujada de preus s'escampés, no? A tota la economia i afectar directament a les famílies.
I aquest paquet de mesures, quan el començarem a notar? Quan començarem a notar aquests efectes i quin paper tindran també, clar, consells insulars, ajuntaments, dins la seva aplicació?
Bé, en primer lloc, l'objectiu és que els dimecres de la setmana que ve aquest primer decret llei s'aprovi en el Consell de Govern, es publiquin en el BOE, i la setmana següent, de Setmana Santa, comencem a fer feina intensament les conselleries implicades i la Conselleria d'Economia i d'Innovació per, diríem, com a coordinadora, no? d'aquestes polítiques o d'aquestes ajudes, etcètera, ens posem en marxa de forma immediata i pactem, en aquest cas, doncs, les bases de les convocatòries perquè surtin de forma consensuada en els sectors, etcètera. Però ens posem a fer feina just la setmana després de Setmana Santa i feina intensa.
I d'ha arribat aquesta gran notícia. El govern dels Illes Balears, que ha anunciat, ho va fer ahir, un paquet de mesures anticrisi per una dotació superior als 160 milions d'euros, que, a més, ara el senyor Antoni Costa mos ha confirmat que aquest paquet podria ser ampliable en funció de com estiguin les coses d'aquí unes setmanes, d'aquí uns mesos. Senyor Antoni Costa, vicepresident, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida.
Moltíssimes gràcies i molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
El teu magazín de cap de setmana.
Són les 9 i 41 minuts. Continuem en directe a La Gran Vida, aquí a la ràdio pública de les Illes Balears. I ara és moment de Joan Mí.
D'anar de fira.
D'anar de fira. Bé, en aquest cas no serà fira, serà un concurs.
Un concurs.
Sí, un concurs de frit de Pasco.
M'agrada molt, m'agrada molt.
T'aprim bé?
Sí, perquè a les 9 i 40 minuts és frit de Pasco i aquestes menjades s'han de fer prest, han de començar a cuinar ben prest.
Però tu saps fer frit de Pasco?
No, jo això... No. Mira, és frit...
Menjar sort, menjar tot. Sí, no?
Líder, sí, número 1 de Balears. Si som els primers en separar-nos, també en menjar frit de Pasco també són bons.
Està bé. Vinga, idò, anem a saludar, anem fins a Montuïri en directe. Allà hi ha el seu balla, Toni Miralles. Bon dia.
Bon dia.
Com anem? Ja tenim tot preparat o no?
Ara perquè comença el moviment per plaça.
És a dir, vos reuniu, conta-nos com és això, vos reuniu a places, a plaça de Montuïri, i per grups o per equips, per famílies, com funciona la cosa?
Bueno, hi ha diferents grups, cada any hi ha un nombre que varia un poc, entre 5, entre 10, aquesta franja de grups participants. N'hi ha que són amics, n'hi ha que són associacions de poble i n'hi ha que són família. I el que se sol fer és un parell de dies abans, tot té el seu protocol.
El seu protocol.
Se preparen, cada un manda feina, n'hi ha que els agrada més la part de decoració, fer davantals de joc o preparar la taula, n'hi ha que se'n cuiden de que sigui un frit original, un altre que tothom té les seves feines.
És a dir, no només es fer frit de Pasco, que ja du la seva feina, sinó que més he sentit decoració, que si davantals... És a dir, la gent s'ho prepara bé, això,
Sí, a Montuïri molt agraden les festes i quan fem una cosa la fem bé.
Mem, i quin és el premi? És a dir, com se tria això? Hi ha un primer premi, un segon, un tercer, només hi ha un guanyador?
Mira, cada any sol va un jurat, que tant pot ser una persona que sàpiga fer molt bé frit, o que sigui bon menjador.
Ah.
Que hi ha persones que són especialistes en anar a berenar. Bon. I també poden servir per ser un bon jurat.
Senyor Valle, aquí tenim el meu company, en Joan Mic, que crec que s'ofereix per l'any que ve a ser jurat.
Sí. L'any que ve està convidat a venir. Jo puc estar frit i fer de jurat.
Puc venir, seré molt crític, però en sa boca plena segur que podrem...
I quant de frits haurà de tastar? Perquè hi ha molta participació, o què?
Enguany hi ha 5, en concret.
5 frits i tastar.
Sí. Hi ha dues associacions, l'associació de dones montuïreres, l'associació de persones majors, després hi ha 3 grups més, que són famílies o amics.
Home, grup d'amics,
Jo també hi participo.
Ah, sí?
Ho veus.
Però quina és la funció del balla en aquest grup de fer frit? És a dir...
Bueno, feim el que podem. Fa 3 anys, ja t'ho dic, no sabia ni per on començar. Però, ja t'ho dic, el nostre grup se diu tanta sort de sa sogra, perquè ja la meva sogra... I menys mal d'ella.
Molt bé, molt bé. Tanta sort de sa sogra, m'agrada aquest nom.
I en total, quanta gent pot cuinar entre cuiners i gent?
I salva una mitjana de 6 participants per grup, més o manco.
Clar. I cadascú...
Començàvem a les 10, ara ja tothom compon les taules i ho prepara tot, però a les 10 en punt començar. Uh-huh. I la veritat que hi ha poca gent fins que comencen a sentir l'olor de frit. Quan senten l'olor de frit, plaça està plena.
Clar, és a dir...
Tot de per tot.
Clar, la gent és del meu equip. Van a l'hora
sí,
bona.
Sí, sí.
A l'hora bona.
Tant és que estigui a la cuina.
Clar, això passa per tot. Bé, senyor Valda, que vagi molt bé. Molta sort en aquest concurs de frit de Pasco. I bon cap de setmana.
Igualment.
I bon profit.
Gràcies, bon profit.
Gràcies.
Adéu.
Adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. IB3 Ràdio és participació. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La Gran Vida. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Molt bé, seguim aquí. Ara ja ho heu escoltat, en David Arraez, conferenciant i ponent en diferents esdeveniments nacionals i internacionals. De fet, avui es troba Víctor. A Vigo, qui és en Víctor?
Això, no sé.
Soc conscient. Es troba a Vigo. David Arraez, molt bon dia.
Bon dia, què tal, com estàs? Saludos des de la fria Galícia, eh?
Què fas? Què fas?
Què fas per allà?
Has anat a menjar?
No, uy, bueno, sí, seamos honestos. He comido, estoy comiendo muy bien, que en claro, este país claro. Nuestro se come muy bien en todas partes. Estuve impartiendo, unos talleres aquí en Vigo ayer, todo el día, y como terminábamos muy tarde, pues digo, pues ya nos quedaremos el fin de semana,
sí,
haremos el esfuerzo.
Ara és excusa.
Idò, mira, David, avui haurem de ser una mica més breus perquè l'actualitat com ana i mos ha llevat una mica de temps, però avui mos parles de donar feedback sense fer mal. Com dir les coses sense ferir i com aprendre a rebre-les, no?, les opinions dels altres, sense que mos agafem com una cosa personal. Aquesta dificultat que hi ha quan tens una conversa i hi ha el que se diu un feedback, no?
Exacto, lo que se llama retroalimentación también, aunque la palabra feedback ya se ha introducido entre nosotros. Y es importante porque nadie quiere nunca recibir feedback, pero en realidad todos lo necesitamos, porque esa forma en la que recibimos la información de lo que estamos haciendo es lo que nos hace mejorar. Muchas veces pensamos que nos están criticando, pero no. Tenemos que tener en cuenta que cuando alguien nos dice algo sobre nuestra actividad, sobre nuestra profesión, sobre pues cómo estamos hablando, en realidad lo que quieren es que seamos mejores. No nos están criticando por criticar. Uh-huh. Y es por ello que hoy quería hablar de este tema, porque nos gusta que nos digan lo que hacemos bien, pero cuando alguien señala que algo lo podemos mejorar, pues ahí ya sabes que cambia la cosa. Y lo mismo pasa al revés. Sabemos que hay cosas que habría que decir, pero muchas veces no sabemos cómo decírselas a esa persona que tenemos delante sin liarla. Es por ello que hoy pues hablaremos de eso, del feedback. Hablaremos del feedback porque a menudo pensamos que los conflictos son personales cuando nos están haciendo alguna crítica, pero en realidad son comunicativos. Muchas veces el problema no es el contenido del feedback en sí, sino de cómo se dice y de cómo se recibe. Por eso, pues me gustaría explicaros por qué el feedback nos resulta tan incómodo. Lo primero es que siempre lo vivimos como un ataque. Aunque la intención sea ayudar, lo sentimos como una crítica personal. Y no tenemos que tomarnos las críticas en lo personal, sobre todo en entornos profesionales. Si yo soy un empleado de una empresa y mi compañero o mi jefe o la alta dirección me está diciendo cómo hacer mejor mi trabajo, no me lo están diciendo porque les caiga mal, me lo están diciendo porque lo que quieren es que haga mejor mi trabajo. Así que no tenemos que vivirlo como un ataque. No tenemos que dejar que nos toque el ego. Sé que a nadie le gusta que le señalen que algo no lo está haciendo bien, pero la mayoría de veces quien nos dice que algo no lo estamos haciendo bien nos lo dice para ayudarnos a mejorar, no lo hace para
David,
molestarnos.
David, i jo demano un exemple pràctic de com han de dir una cosa, per exemple, jo que sé, això no ho has fet bé. Jo, començar així ja no aniria bé, no? Això no tal. Com hauríem de començar aquesta frase? Com hauríem de començar a dir un exemple pràctic?
Pues mira, un ejemplo práctico. Lo primero que tenemos que hacer es hablar de hechos y no de etiquetas. Por ejemplo, imaginemos que tú eres desorganizado. Yo no te puedo decir, eres un desorganizado. Te tengo que decir, pues mira, tienes que empezar a organizarte un poquito mejor porque de esta forma, pues cuando estemos aquí en la radio, podremos hacer el guión de una forma más rápida, más efectiva y así no afectará al resto del equipo. ¿Qué opinas? Si terminamos siempre además con una pregunta, estamos pasando la pelota al otro para que nos dé su opinión y normalmente estaran de acuerdo.
És a dir, emprar allò de què t'apareix, què trobes, com ho faries o què opines, no? Ajuda, no?
Ayuda, ayuda mucho. Siempre partiendo de hechos y no de etiquetas. Luego, lo que he comentado, explicar el impacto. En este ejemplo que he puesto, si tú eres desorganizado y yo te explico los hechos, pues si nos organizamos mejor, conseguiremos esto, esto y esto. Ahí estamos explicando también el impacto de ser organizado. Por lo tanto, tú vas a decir que estás de acuerdo porque al final redunda en que todos mejoremos. Y es muy importante también cuando demos feedback ser muy concretos. Cuanto más claro, menos interpretaciones. Y esto es una cosa además que repetimos casi todas las semanas. Cuando hablemos tenemos que ser claros, tenemos que ser directos. No tenemos que andarnos por los cerros de Úbeda. Tenemos que evitar que la otra persona que nos escucha malinterprete lo que le estamos diciendo. Y en el caso de los feedbacks, además, para que el feedback se dé bien y sea eficiente, tenemos que cuidar mucho el tono. Porque el tono cambia completamente cómo se recibe el mensaje. Si yo a ti te digo, es que eres un desorganizado, o es que tenemos que hacerlo de esta forma porque así conseguiremos que se organice todo mejor, ese tono agresivo no va a ayudar a que tú recibas bien el feedback. Al contrario, te va a poner a la defensiva. El problema no es lo que decimos, sino cómo lo recibe el otro. Un mismo mensaje con otro tono genera una conversación completamente distinta. De hecho, fíjate, a menudo los oyentes de radio habituales que tienen la radio puesta todo el día, cuando cocinas, cuando vas en el coche y tal, ¿por qué escuchan la radio? Tú les preguntas y te dicen, bueno, porque me informo, porque tal, porque esto. Pero también hay una cosa que se percibe y es el tono del locutor de radio, que es un tono amable, es un tono cercano. Pues ese es el tono que deberíamos intentar buscar todos cuando estamos dando feedback.
Idò, mira, per fer feedback, jo te diré que és un plaer tenir-te sempre en nosaltres, mos quedem sense temps. Vull que disfrutis molt per Vigo i que la setmana que ve mos escoltarem.
Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
Una adéu, parlada. Que vagi bé.
Adéu.
La gran vida. Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són, reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Volem dedicar aquests darrers 6 minuts de la primera hora, Raül, a parlar amb Teresa Ramos, ja sabeu, sexòloga, humanista i educadora social, que avui mos parla d'un tema que a vegades és tabú, i és que quan ets homos no volen tenir ganes de tenir de sexe, i això no és habitual, o sí, no ho sabem. La qüestió és que a vegades no s'entén. Teresa Ramos, molt bon dia.
Què tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Som els líders en separacions a les Illes Balears. Això és el primer. No sé si ho sabies, però...
Sí, no és nuevo. Cada any se repiten los mismos datos. No sé si los mismos datos, pero estamos ahí encabezándolo.
Molt bé, és que els Balears sempre són líders en tot, Reis.
Però ara hi ha líders. Estàvem tercers, després segons, i ara ja estem líders d'Espanya.
Qui número un?
Teresa, què passa? Que a vegades hi ha homos que no tenen ganes de practicar sexe.
Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema del que casi no se habla, pero que existe, que pesa y que además afecta a muchas parejas, ¿no? Que es que a veces pues ellos no tienen ganas, ¿no? Y esto ha sido un tabú, y es un tabú durante mucho tiempo, porque la idea general siempre ha sido que los hombres siempre están disponibles, que siempre desean, que siempre buscan, que su deseo sexual es constante, casi automático, pero la realidad es mucho más compleja y también mucho más humana de lo que nos imaginamos, ¿no? Que ellos no tengan ganas, que el deseo baje o que desaparezca, es más habitual de lo que nos imaginamos o de lo que la sociedad nos hace creer, ¿no? Y, de hecho, muchos hombres acuden a terapia de pareja o a terapia individual sexológica por esta dificultad y casi van a terapia casi desde el desconcierto, ¿no? Porque reconocer esto, pues la verdad que no es fácil, porque vivimos en una sociedad que asocia la masculinidad y el vigor sexual con la iniciativa de encuentros, con el deseo constante, y cuando esto no ocurre, vienen pensamientos muy negativos, ¿no?
Claro,
¿qué me pasa? Estoy fallando.
Eso sería lo que popularmente sería mucho lerel de poco laralda, ¿no? Es decir,
bueno,
de boquilla y después nada de nada.
Bueno, porque la verdad que al hombre le cuesta mucho reconocer esta parte, porque al varón se le da mucha importancia esta parte sexual y de protagonismo sexual, y te hace cuestionarte que si esto es algo raro que te está ocurriendo o que si realmente es así, ¿no? Porque normalmente entre varones no van a hablar de lo mal que le va, sino que hablan de lo bien que le va. Y la verdad que puede haber muchas causas, ¿no? De estos, que un hombre no tenga ganas de deseos íntimos, ¿no? Y hay, pues, multifactoriales. Pueden ser causas físicas, como el cansancio, la falta de sueño, los cambios hormonales, la medicación.
¿Sobrepas?
Depende de cómo le afecte. Puede ser que esté tomando alguna medicación o que su autoestima, porque hay también el factor psicológico, que la autoestima por tener ese exceso de peso no le haga sentirse bien. Entonces, tiene que ver cómo te relacionas tú con tu cuerpo, no con lo que tengas, ¿no? Porque el estrés para algunas personas les encanta tener encuentros sexuales, pero para otros no. Entonces habría que ir valorándolo, ¿no?
Jo te volia demanar com afecta això a la parella, és a dir, aquest costum de que normalment es homo té més ganes que les dones, que vull que me diguis si és així o no, no? En tant per cent, bueno, normalment els homos tenen més ganes. Com afecta la parella i si la parella, l'altra part, la dona en aquest cas, ho entén?
Pues mira, cuando ocurren estas cosas suelen aparecer muchos males entendidos, ¿no? Porque la otra persona puede interpretar la falta de deseo como falta de amor o como de atracción, incluso que esconde una infidelidad, ¿no? La que dice, si no está haciendo nada en casa es que lo tiene fuera, ¿no? Es decir, nos salen muchos pensamientos ahí y también a la propia persona le puede pensar, ya no le gustó, algo está pasando y no me lo está contando, seguro que hay alguien más. Y cuando aparece esto, sin querer, pues lo que se crea es una brecha, porque no lo hemos hablado, ¿no? Porque mientras uno calla por vergüenza, pues el otro interpreta que hay una inseguridad. Y al final aquí lo que se produce es una distancia emocional. Había maneras de gestionar todo esto. Por ejemplo, quitarle presión, ¿no? De no pensar que tiene que funcionar de esta manera o no, porque cuanto más depresiona, pues más se bloquea. Dejar un espacio para la comunicación, hablar de la honestidad, sin juzgar, como muchas veces habla David, ¿no? De los mensajes yo, habla sin reproche, oye, es que a mí me está pasando esto, yo me estoy sintiendo así. O nos podemos reconectar con otros lugares, ¿no? Con el contacto, con la cercanía, con la complicidad. Lo que yo llamo volver a lo sencillo, ¿no? Porque una conversación, una caricia, un momento compartido, la verdad que ayuda a reconstruir el deseo. Y revisar, como has dicho, revisar el estilo de vida, que puede ser pues esto, e incluso pedir ayuda a un profesional si es necesario. Disculpa, Raúl.
No, t'anava a dir, ja per acabar, tu quan te ve una parella que passa això, jo me poso en la teva pell, ¿Y tú qué dices, Teresa?
Bueno, pues primero lo que hay que hacer es recolocar estos mitos que hay, es ver que acude muchos hombres y muchas parejas, más de lo que se puedan imaginar, porque yo siempre hago la broma de que casi nadie va los especialistas de terapia, uh-huh. pero no conozco a ningún terapeuta que haya cerrado. Entonces sí que hay mucha gente que acude por estos temas. Intentar desmitificar todo esto y reconectarnos desde ahí, ¿no?
Porque idò, prenent comunicación... nota. Prenent nota, Teresa. Moltes claro gràcies sí. per acompanyar-nos un dissabte més.
Gràcies.
Bon dissabte. Bon dissabte. Adéu.
Res, que ens queden 10 segons per arribar a les 10, arriben els companys d'informatius i nosaltres tornem a les 10 i 4 minuts perquè encara ens queden una hora més de programa.
Fins ara.